la Villa Franca. Sì, 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 la Villa Franca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 13 d'abril de 2026. Un matí d'abril durant el qual tornem a l'hivern, almenys per unes hores. Abrigats i amb paraigües, entomem aquest matí de dilluns aquestes 3 hores de Penedès en xarxa que comencen ara i acaben a les 12, menys 2 minuts. L'equip a punt, a Ràdio Sant Sadurní, a Canal 20, a Domenys Ràdio i des de la coordinació a Ràdio Vilafranca, una salutació en nom de tots. Som Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. És dilluns i per començar setmana amb bon peu, arrenquem amb roda d'actualitat. Així que, emissora a emissora, en uns minuts us expliquem què passarà dia a dia i municipi a municipi a les nostres dues comarques. Una roda d'actualitat que acabarem a 2:15 perquè arriba el primer flaix informatiu dels tres diaris en el qual us expliquem com comencem setmana i matí. I de 9:15 a 10:15, els esports són els protagonistes, bàsicament els equips de casa, tot repassant resultats d'aquest cap de setmana i fent l'anàlisi. Uns esports caracteritzats, com sempre, per la veu dels seus protagonistes. A les 10:06 obrim segona hora amb l'actualitat, on avui us recollim les valoracions dels diferents grups del consistori d'Olèrdola respecte al darrer ple celebrat fa uns dies, un ple dens important que, per exemple, aprovava el projecte executiu de la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta. A 10:45, de nou 5 minuts per l'actualitat, alt i baix penedesenca, a càrrec dels serveis informatius, el segon flaix. Després de la política municipal i de l'actualitat penedesenca, desengreixem una mica i a 10:45, l'educadora canina Neus Bertran ens parla dels peluts. Avui abordarem les necessitats dels gossos en cadascuna de les seves diferents etapes vitals. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb la Montserrat Travé, antropòloga i coordinadora de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès. Amb ella parlarem de patrimoni cultural immaterial. Per exemple, es prepara una exposició itinerant a càrrec de l'IEP i una nova versió de l'èxit del parlar penedesenc. A 11:45, última cita d'aquest matí amb l'actualitat d'aquesta jornada, el darrer flaix informatiu. I acabarem cuidant-nos una estona, parant atenció al cos, amb el fisioterapeuta Adrià Solís i el seu Riquesa és Salut. D'aquesta manera estrenem setmana al Penedès en xarxa. A Ràdio Sant Sadurní ens espera el Miquel Cuenca per arrencar la roda d'actualitat. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que la primavera del Cava torna amb la seva novena edició i omplirà el calendari fins al 30 de maig amb un ampli programa d'activitats enoturístiques entre vinyes. 16 cellers de la comarca i també la Conca de Barberà participen en aquesta edició, obrint les seves portes amb tastos, visites guiades i activitats per conèixer el procés d'elaboració del Cava. Entre els participants hi ha cellers com Codorniu, Vilarnau, Sumarroca o Rovellats, entre d'altres. El programa inclou propostes diverses, com esmorzars entre vinyes, concerts, maridatges, caminades, ioga o tallers de fotografia, així com activitats singulars com gincanes o visites a espais històrics dins dels cellers. Impulsada per l'Associació d'Elaboradors de Cava, la iniciativa el que vol és promoure l'enoturisme i posar en valor el territori amb activitats d'aforament limitat i reserva prèvia a través del web oficial. Pel que fa a Sant Sadurní, concretament destacar-vos que dimecres a les 8 del vespre els alumnes de 6è de primària de les escoles del municipi participaran en la cantata escolar Un passeig de fantasia, una proposta musical col·lectiva que es durà a terme a la pista coberta del Col·legi Sant Josep. L'espectacle, obert a tothom, reunirà els estudiants en una actuació conjunta que posarà en valor el treball musical i educatiu realitzat a les aules. I aquest dissabte, a les 10 del matí, destacar-vos que l'escola d'Espiells celebrarà una jornada de portes obertes en el marc de la preinscripció pel proper curs. Durant la jornada es donarà a conèixer l'oferta formativa del centre, que inclou el cicle formatiu de grau mitjà d'olis i vins, el grau superior de vitivinicultura dual i el grau superior de màrqueting i publicitat amb perfil enològic dual. Per poder anar a les portes obertes, cal inscriure's, això sí, a través d'un codi QR habilitat per l'ocasió al web de l'escola. Anem ara cap a Gelida, perquè aquest cap de setmana, més en concret diumenge, té lloc una nova edició de la Festa de l'Esport al camp de futbol municipal de 11:15 del matí a 14:45 del migdia. La jornada gratuïta i de caràcter familiar té com a objectiu fomentar l'activitat física i els hàbits saludables. El programa inclou activitats com un extreme race, una cursa d'obstacles, un circuit de karts ecològics, futbolí humà i una zona d'aventura infantil. També hi haurà un castell inflable i un espai de ludoteca pels més petits. Pel que fa a Subirats, destacar-vos que les llars d'infants del municipi organitzen una jornada de portes obertes aquesta setmana per donar a conèixer les seves instal·lacions i el projecte educatiu. Les visites tindran lloc el dimecres de 9:45 del matí a 12 del migdia i el dijous de 5:00 a 7:15 de la tarda. Per assistir-hi cal demanar cita prèvia. Les jornades es faran a les llars d'infants l'Esquiró, la Sant Pau d'Ordal, els Pardals a Ordal i els Cargols a l'Avern. En un àmbit més cultural, també us expliquem que de divendres a diumenge el nucli dels Casots celebrarà la seva festa major amb un ampli programa d'activitats com el sopar, que tindrà lloc divendres, una tarda infantil dissabte i un diumenge divers amb una caminata al matí, un vermut musical i un ball de vetlla a la tarda. Tota la informació la podreu trobar al web de l'Ajuntament de Subirats. Avinyonet del Penedès, aquest cap de setmana comencen els actes de la Fira Enoturística del Microbi. Divendres a les 7 de la tarda té lloc la Nit dels Somolls al monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, seguida per l'Antitast el dissabte a partir de les 11 del matí. Aquesta última és una nova proposta que busca tastos més lliures i informals. Anem ara cap a Sant Llorenç d'Hordons, perquè també al cap de setmana, i en aquest cas dissabte, té lloc una nova edició del Viart, una jornada dedicada a la cultura, l'art, el vi i la gastronomia amb propostes al llarg de tot el dia, des de les 11 del matí a les 10 de la nit. El programa inclou una fira de cellers, tallers creatius i familiars, música en directe i un tast de vins, així com activitats destacades com una jornada castellera, un passeig geològic, tallers de ceràmica i la presentació del llibre Els deportats del Penedès als camps nazis. La iniciativa convida a passejar, descobrir i gaudir d'un ampli ventall d'experiències adreçades a tots els públics, amb diverses activitats que requereixen, això sí, inscripció prèvia. I a Olesa de Bonesvalls busquen voluntariat per la gent gran per oferir conversa, companyia i també que puguin sentir-se escoltades. Per conèixer l'activitat, l'Ajuntament organitzarà demà dimarts a la sala de plens un pica-pica a 6:45 de la tarda.
Seguim explicant la setmana dia a dia a altres municipis de l'Alt Penedès amb Miquel Rivera des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Avui dilluns, de 5 a 7, l'Ajuntament de la Granada, en col·laboració amb el Servei de Joventut de l'Alt Penedès, presenta un cicle de tallers pràctics sobre el títol Contra el Z. Aquesta iniciativa està pensada per dotar els joves d'eines crítiques per navegar pel món digital de forma segura, responsable i saludable. El cicle consta de 4 sessions temàtiques i aquesta primera classe es centrarà en redissenyar els hàbits digitals, tot repensant com fem servir les xarxes i el temps que hi passem. De 5 a 7, l'espai de la gent gran de Sant Martí i Sarroca proposa taller de manualitats on s'emprendrà a fer roses de foami, ideals per regalar el dia de Sant Jordi. Dimarts a les 6, a la Casa de Cultura Mascaterro dels Monjos, els cossos de Mossos d'Esquadra i Policia Local donaran una xerrada sobre consells de seguretat. A les 7, a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Cugat de Sesgarrigues, està prevista una nova sessió de l'Espai de Participació Municipal Sant Cugat a Debat. En aquesta ocasió, per fer una primera trobada conjuntament amb el Cafè Cugat, per repensar quines il·lustracions podrien posar color a portes i espais de la parra del cafè. I a les Cabanyes, al Centre Cultural i Lúdic La Valentina, comencen els primers partits de la Lliga Cabanyenca de Tenis Taula Primavera 2026. Els participants poden jugar uns 10 partits en 3 mesos, amb dia i hora a escollir, i triar entre 4 grups, absolut, planter, base i dobles. Dimecres, a les 5, a l'Espai Antistiana de la Ràpita, taller gratuït per construir un conte de Sant Jordi adreçat a infants fins a 5, acompanyats per una persona adulta. Per participar, cal inscripció prèvia per WhatsApp al 630 489 035. I a 6:15 arriba l'hora del conte a la biblioteca, amb el secret del bosc, a càrrec de Curuixa Teatre. Dijous, a 6:45, a la Casa de Cultura Mascaterro dels Monjos, sessió participativa oberta a la ciutadania per proposar i estudiar propostes de cara al projecte a presentar el Pla de Viles i Barris. Divendres, a la Biblioteca dels Monjos, FunBrain organitza un taller per cuidar les plantes a la primavera a les 6 de la tarda. Cal inscripció al 93 818 6705 o al 699 357 060. A 6:45, per commemorar la Segona República, el Sierges farà una projecció i tertúlia sobre les entrevistes als familiars d'aviadors i mecànics republicans del projecte Herois Anònims. Dissabte, a 10:45, el Sierges organitza una visita guiada i un acte institucional de reconeixement de la patrulla campesina, present a l'aeròdrom dels Monjos durant la Guerra Civil. A 11:00 i a 12:00 s'organitzen 2 visites guiades a l'església romànica de Sant Valentí de les Cabanyes i els seus murals medievals. El Casal de la Dona, la Salsereda de Pacs, organitza un nou taller intensiu de ceràmica centrat en la creació de roses decoratives. El curs anirà a càrrec de l'especialista Rebeca Puertolas, del reconegut taller Senc Espai Creatiu. La formació es farà al local social de Pla de Cavalls a 4:45. De 5 a 7, l'Associació Cultural i Recreativa al Centre de Sant Martí Sarroca proposa un taller intergeneracional de l'Anxet. A les 5, la Comissió de Festes de l'Agrícola de Pacs organitza festa flamenca al barri de l'Agrícola. Els assistents podran gaudir de les actuacions del quadre de ball, flamenca i flamenco Ana Serrano. A més, també hi haurà música en directe amb els concerts d'Essència Flamenca i La Calle El Son. A les 7, dins la programació de l'Abril Cultural, la companyia Roda de Teatre presenta el Centre Cívic de la Granada abans que arribi l'alemany, una obra sobre l'Alzheimer que es centra en l'apoderament femení. Amb una mirada plena d'ironia i humor, l'espectacle ens ensenya que els temes més complexos es poden abordar amb sensibilitat i respecte sense perdre el somriure. El local nou de Moja acull la novena festa de la gent gran d'Olèrdola, a 6:15 de la tarda. Les parelles que celebrin les seves noces d'or rebran un homenatge especial. A més, els assistents podran gaudir de l'actuació en directe de Juan Reina. Seguim a Olèrdola. A Sant Pere Molanta comencen les activitats de la festa de la primavera 2026. De 10 a 2, a la plaça de la Bosquina, el grup de joves de Sant Pere organitzen un mercat d'intercanvi. A les 9 de la nit, sopar de Carmanyola. I a 11:15, bingo musical amb duet d'ambient. I a la mateixa hora, el duet Pep i Maria José posaran la música pel ball de saló a la Societat de Margallidoia dels Monjos. Diumenge, el grup Anem a Caminar organitza una caminada al Puig d'Aguilera, a Òdena. La sortida serà a les 8 del matí, a l'aparcament del Mercat dels Monjos. A 1:15, a l'església de Santa Margarida, l'alumnat d'escoles de Vilafranca i Sant Pere de Ribes oferiran un concert d'orgue. A les 11, la Biblioteca Neus Català i Pallejà i l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca organitzen un esdeveniment massiu consistent en fer un dictat col·lectiu per aconseguir un rècord de participació. El rècord a nivell estatal el té Barcelona amb 120 participants, mentre que el Mundial el va aconseguir París amb 1.397. L'acte estarà presentat pels periodistes Joaquim Poquí, de Mundo Deportivo, i Mònica Hernández, de RAC1. Continuen les activitats de la Festa de Primavera 2026 a Sant Pere Molanta. A 6:45, la companyia de teatre de la gent gran de Avinyonet del Penedès portarà al local molentenc l'obra Mossèn Porronet. I a 7:00, a la Societat de Margallidoia, es projectarà la pel·lícula Mi amiga Eva, de Cesc Gai.
Des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens explica la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que avui comença la formació de motivar-se a fer formació digital gratuïta al nivell 6, consum segur en el món digital, que serà fins al dia 29 d'abril, tots els dilluns i dimecres de 10 a 2 quarts d'una a la Casa de Cultura. Pel que fa a demà, a la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys, hi haurà assessoraments acadèmics de l'Oficina Jove. I també demà hi haurà ple extraordinari a les 6 de la tarda. El dissabte hi haurà sopar de Casa 2 a 2 quarts de 9 de la nit a les pistes de les escoles. I diumenge, el grup de teatre al Centre de Llorenç del Penedès a les 7 de la tarda presentarà la seva obra El silenci del mar a la Societat de Sant Jaume dels Domenys. Continuem ara a Llorenç del Penedès, ja que divendres a les 7 al centre hi haurà el taller de percussió corporal. A les 8 de la tarda hi haurà la xerrada a la comparativa del feixisme viu al nostre mòbil i ens convenç que és una altra cosa, a càrrec de Jordi Martí Font. Pel que fa a dissabte hi haurà cinema Cicle Gaudí a les 8 de la tarda a la comparativa amb la pel·lícula Mi amiga Eva. I el diumenge, a 2:15, al centre hi haurà la presentació del llibre No oblidis el teu nom, de Pere Francesc Rom. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, ja que aquest dimecres hi haurà taller de Sant Jordi per fer una funda de llibre feta amb ganxet. Serà a les 5 a 7 de la tarda a la Biblioteca de Banyeres. El dijous, a 9:45 del matí, faran caminada saludable amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física. I el dissabte, atenció, perquè arriba la segona diada del drac. Hi haurà Escape Village, premis del concurs de dibuix, tardeig by Jordi Ribé, enceses de foc, sopar de germanó i disjockeys a la pista poliesportiva. Marxem ara cap a l'Arbós, ja que el dissabte i el diumenge tindrà lloc la 13a Fira Modernista del Penedès a l'Arbós, però us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que dimecres hi haurà la banca mòbil que arriba al Centre Cívic Les Pedreres. El divendres a les 7 de la tarda a la nostra llar hi haurà sessió de cinema del cicle Gaudí amb la pel·lícula Mi amiga Eva. I el diumenge a les 10 del matí a la pista esportiva de Les Pedreres hi haurà el cross escolar. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, ja que aquest dimecres a les 7 de la tarda el club de lectura serà amb el llibre Ves on et porti el cor, de Susana Tamaro. Pel que fa a dijous, hi haurà assessoraments acadèmics a la Cova Jove de la Bisbal del Penedès. També dijous, a partir de les 5 de la tarda, a la biblioteca, hi haurà taller de manualitats familiars de Sant Jordi. El diumenge hi haurà la pel·lícula de Cine Xic a la Societat amb la pel·lícula La mama m'ho torna a casa. Marxem ara cap al Vendrell, ja que avui a les 7 de la tarda a l'Auditori del Tívoli hi haurà l'acte inaugural del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, un esdeveniment sense precedents. Divendres, com sempre, ha marcat setmanal al Vendrell i dissabte a Coma-ruga. Pel que fa dissabte, hi haurà el Vendrell sent la música a partir de les 7 de la tarda a la plaça de la Sardana amb el 40è aniversari d'Iron Fridays Fest de ràdio al Vendrell. També el dissabte al Teatre Àngel Guimarà hi haurà l'obra de teatre Avui no ploraré. I el diumenge hi haurà a l'Auditori Pau Casals a les 12 l'actuació de Som Mainada. Marxem ara cap a Calafell, ja que aquest cap de setmana celebren la quarta fira d'abril. Durant el dissabte hi haurà sevillana, rebujito musical, vermut rumbero, color rociero, castanyoles, flamenc, rumba tropical i rumbeta. I pel que fa diumenge hi haurà sevillana, sí, flamenc, rebujito, sobre taula rumbera, alegria, soleà, tangos i sevillanes, espectacle de flamenc i concert amb Javier Ginés i el ballet Desafío Flamenco. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que el tret de sortida de Sant Jordi serà aquest dissabte amb la xerrada al món casteller a la sala de plens de l'Ajuntament a 12:15, on es parlarà de tradició i folklore a càrrec de Lolo García i Carles Esteve, dels castellers del Foix de Cubelles. En acabar, es farà una exhibició castellera a la plaça de la Vila.
Acabem aquesta presentació de la setmana a Ràdio Vilafranca amb el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, i amb notes destacades durant tota la setmana, però... però avui podríem dir que especialment en relació a l'àmbit educatiu i també de la reflexió. En concret, dir-vos que justament estem a l'espera en aquests moments, aquests instants, de l'arribada de la consellera d'Universitats aquí a Vilafranca, perquè avui l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, i el rector de la Universitat, Rovira i Virgili, d'aquí uns instants, ja es troben ells tots dos a l'Ajuntament, signaran un conveni per impulsar un nou campus universitari a Vilafranca del Penedès, en un solar de 12.600 metres quadrats, que està situat davant del Cap Nord i el Parc de la Pelegrina. L'acte hi assistirà també, com dèiem, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Això s'ha de produir d'aquí uns instants. S'està a l'espera, doncs, de l'arribada de la consellera, que ens deien que d'aquí uns minuts ja serà a Vilafranca del Penedès. I en relació a la reflexió, des d'avui i fins diumenge estem de reflexió aquí a Vilafranca perquè se celebra una nova edició del Vilapensa que abordarà en aquesta ocasió la relació entre l'ésser humà i el treball en la seva novena edició. Des d'avui, com us dèiem, i fins al 19 d'abril té lloc aquesta nova edició del Vilapensa, el Festival del Pensament del Penedès, sota el lema Repensar el Treball. El Vilapensa, organitzat pel Vinceum, la Càtedra Llodens i Barba i l'Ajuntament de Vilafranca, tracta en aquesta ocasió sobre la relació entre l'ésser humà i el treball amb una vintena d'actes entre conferències i altres activitats. Val a dir que la primera de les conferències té lloc avui mateix, que serà l'acte inaugural del Festival Vilapensa, i en aquest cas serà el Vinceum de Vilafranca a partir de 6:45 de la tarda amb la conferència d'Oriol Ponsatí i Morlà, Metamorfosi del Treball. A partir d'avui, doncs, cada dia hi ha motius de reflexió a Vilafranca del Penedès. Avui també, per cert, a la tarda se'ns presenta el detall d'una nova edició de la marxa Set Cims. En aquest cas, l'acte tindrà lloc al Centre Excursionista del Penedès a les 8 d'aquest vespre, que serà, doncs, la seu de la presentació d'aquesta marxa històrica aquí al Penedès, la marxa Set Cims, amb la seva nova edició prevista pel proper mes de maig. També parlar-vos de més activitat cultural a la proximitat de la Diada de Sant Jordi, aquest mes d'abril. Natza Ferrer, per exemple, presenta demà l'última vegada que et dic adeu. Serà a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca del Penedès. També hem de parlar d'una implantació del nou sistema de recollida de residus a Vilafranca. Demà ens donaran detalls per part de l'Ajuntament i de la Mancomunitat Penedès Garrafa. En primer lloc, se'ns explicarà el calendari de desplegament per barris i de les sessions obertes al veïnat que hi haurà a Vilafranca a partir d'aquest mes d'abril, a partir del dia 20 d'abril. I també demà ens comentaran, doncs, i ens presentaran el nou parc mòbil de recollida de residus i els nous contenidors amb identificació que s'implantaran a Vilafranca, doncs, a partir d'aquest mes d'abril. D'altra banda, també, com us dèiem, amb aquesta proximitat per Sant Jordi, nous llibres que es presenten. Un de destacat, els castellers de Vilafranca, el presenten aquest divendres. La petita història dels castellers de Vilafranca, amb text d'Eloi Miralles i il·lustracions de Pilarín Vallès. Després de mesos de feina, com dèiem, aquest divendres a les 7 de la tarda i a Cal Figuerot es presentarà el llibre. És un nou número de la col·lecció per públic familiar de l'editorial Mediterrània, que es va iniciar a principis dels anys 80 i es tracta de la primera petita història dedicada exclusivament a una colla castellera.
Gràcies, Josep Maria Soler. Bona setmana.
Adéu-siau.
Així transcorrerà la setmana i ara us deixem amb el flash informatiu, el primer dels tres d'aquest matí de dilluns, on expliquem com es lleva aquest dilluns i la setmana a les nostres comarques.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Comencem el primer flash informatiu explicant-vos que el Gevent suposa el trasllat de sorra per la platja entre Comarruga i Calafell. L'entitat ecologista valora prendre les mesures legals. Fa uns dies va començar el trasllat de la sorra acumulada al costat del port de Coma-ruga per dur-la a les platges de l'Estany i al Masmel de Calafell, que enguany han estat de les que més han patit l'erosió pels temporals. A diferència del 2025, quan el trasllat es va fer per carretera, a petició de l'Ajuntament del Vendrell, ara els moviments de sorra es fan per la mateixa platja, ja que van a càrrec del Servei de Costes i aquest no ho ha de fer cap consulta als consistoris de les zones afectades. Això ha provocat les queixes del grup ecologista del Vendrell i Baix Penedès, el Geben, que s'ha mostrat contrari als desplaçaments de la maquinària passant per la platja, ja que creuen que afecta un ecosistema tan fràgil com és la platja, així com l'hàbitat del corriol Camanegra, au amenaçada i protegida en plena època de criança. El Capat es canviarà de nom per incloure tots els elaboradors d'escumosos. Segons el diari Ara, l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, ha anunciat que el Capatast canviarà de nom amb l'objectiu de fer la festa més inclusiva i incorporar tots els elaboradors d'escumosos del territori, també els que no formen part de la DEO Cava. L'Ajuntament ha encarregat a una empresa de publicitat la recerca d'una nova denominació, una condició necessària perquè hi participin cellers de Corpinat, Clàssic Penedès i Conca del riu Anoia. La propera edició, que celebrarà el 30è aniversari, tindrà lloc el primer cap de setmana d'octubre i mantindrà el format renovat dels últims anys. Per primera vegada, l'esdeveniment reunirà totes les marques d'escumosos del territori en un context marcat per la crisi del consum, la preocupació pel preu del raïm i els canvis empresarials del sector. L'Ajuntament convida a repensar el futur de Santa Margarida i els monjos. La iniciativa se centrarà aquest mes d'abril en la recollida de propostes per presentar-se a les subvencions de la convocatòria 2026 del Pla de Viles i Barris de la Generalitat. En cas que es concedeixi a Santa Margarida i els monjos, el Pla de Viles i Barris podria suposar una inversió de 12 milions d'euros per tirar endavant els projectes, per recollir les propostes del veïnat i estudiar la viabilitat d'incorporar-les al document, s'ha convocat una reunió de participació ciutadana que tindrà lloc dijous, dia 16 d'abril, a 6:45 de la tarda, a la Casa de Cultura Mascatarro. A partir del dia 16 s'habilitarà també una enquesta a la pàgina web de l'Ajuntament i es posaran a disposició de la ciutadania fulls de recepció de propostes als equipaments municipals. El sector del turisme rural afronta la temporada amb incertesa pels conflictes internacionals. Dijous passat, la seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès va acollir l'assemblea anual de l'associació sense ànim de lucre Masies del Penedès. L'entitat agrupa una quarantena d'allotjaments rurals de l'Alt i Baix Penedès amb l'objectiu de fomentar i promocionar el turisme rural en les comarques de la DEO Penedès. La trobada ha servit per, entre d'altres qüestions, presentar tots els comptes de l'any passat i aprovar els d'aquest any, així com per analitzar de manera conjunta el moment actual i pel qual travessa el sector. Àngels Monteagudos, la presidenta de l'associació Masies del Penedès, i dins de la radiografia que es feia, una de les circumstàncies que travessa el sector ve donada pels conflictes a l'Orient Mitjà, que afecta directament, en aquest cas, el turisme estranger.
Penedès en xarxa.
Els esports.
És dilluns i no poden faltar els esports al Penedès en xarxa, una cita que comencem repassant partits i resultats penedesencs d'aquest cap de setmana, de la mà del nostre company Miquel Cuenca.
Aquest cap de setmana tenia lloc la jornada 24 de l'Hockey Lliga. Encarem, doncs, aquesta recta final abans del play-off pel títol. Si parlem del Noia Freixenet, L'equip de Sant Sadurní va perdre per la mínima contra l'Igualada per 2-3 en un partit molt igualat que es va decidir a l'Ateneu per petits detalls a la segona part. Els cavistes van oferir una bona imatge i van competir fins al final, però es van quedar sense premi. Després d'un inici equilibrat, el Noia va anar guanyant protagonisme i va generar les ocasions més clares. Xavi Costa va avançar els locals al minut 16, culminant una bona assistència d'Aragonès, i els cavistes van saber mantenir l'avantatge fins al descans amb solidesa defensiva. A la represa, el duel es va obrir, l'Igualada va capgirar el marcador amb dos gols de Marc Carol, tot i que el Noia va disposar d'opcions clares i va reclamar accions polèmiques. Ja en el tram final, Aragonès va empatar amb una falta directa al minut 44, donant esperances als de Sant Sadurní. Quan semblava que el Noia podia completar la remuntada, Matías Pascual va marcar el 2-3 definitiu poc després pels de l'Anoia. Els sadurninencs ho van intentar, com dèiem, fins al final, fins i tot amb superioritat, però no van aconseguir evitar una derrota que els fa perdre posicions a la classificació. Ara mateix són setens en veure superats per un Voltregà que va aconseguir guanyar de forma contundent 1-4 al Reus. Escoltem a l'entrenador del Noia Freixenet, Carlos Cortijo.
Bueno, primero agradecer al público, que para ser un domingo por la tarde creo que nos ha ayudado mucho para intentar conseguir el resultado. No ha podido ser, lógicamente es cuando pierdes estás jodido, pero sí haberse felicitado a los chicos en el vestuario, lo quería hacer aquí públicamente. Creo que han hecho un partido muy completo, con energía, con intensidad. Creo que para el público también ha sido un partido muy chulo, y bueno, es deporte y a veces los detallitos estos pues, te hacen ganar o perder. Esta es la actitud y la intensidad que tenemos que tener y nada, va a seguir. Y bueno, hemos intentado atacarles por dos puntos que nosotros hemos considerado que eran importantes y el equipo ha seguido el plan, no se ha salido del guión y lo hemos intentado. Y creo que hemos tenido bastantes opciones, sobre todo en la primera parte hemos tenido muchas transiciones con posibilidad de irnos en el marcador un poquito más que el 1-0. Luego la segunda, sí es verdad que hemos igual tenido menos transiciones, pero el plan de partido era este, se ha ejecutado y bueno, estos detalles que te digo que no ha salido hoy. 50 minutos muy completos contra un equipazo que hay que tener mucha intensidad, mucha concentración. Al final hemos encajado goles así un poco raros. Sabíamos que ellos tienen buenos chutadores, que trabajan muy bien las segundas opciones en el área. Al final nos ha penalizado un rebote que sabíamos que teníamos que... Bueno, pero es que es deporte y estoy contento con el partido en general. Muy orgulloso de la raza del equipo, de cómo han peleado, cómo han luchado, cómo se han sobrepuesto a las adversidades, y es deporte. Ahora nos quedan dos partidos y vamos a terminar bien la liga regular y luego a ver contra quién nos encontramos.
I aquí escoltem ara és el jugador del Noia, Toni Salvador.
Ja sabíem que seria un partit que es decidiria al final amb petits detalls, i com bé ha dit el Carlos abans, doncs, porteu els últims partits que ens surt greu, avui hem de tornar a sortir greu, però bueno, al final són coses que passen i hem de seguir treballant. En aquests partits de tant al nivell es decideix amb petits detalls, i en aquest cas doncs, amb ells han tingut aquesta sort d'aquest últim gol, alguna decisió arbitral, com ha dit el Carlos, que tampoc ens ha afavorit molt, però bueno, al final ja sabem que poden passar aquestes coses i és el que hi ha. No, nosaltres de moment ens centrem en... hem de guanyar el partit de Voltregà, sigui com sigui allà, i després hem de jugar l'últim partit aquí contra el Caldes i arribar al màxim bé preparats pels play-off. Al final, vingui qui vingui, sabem que seran partits molt complicats i l'important és arribar al màxim bé possible per competir-ho. Hem demostrat que podem guanyar contra qualsevol i així ho hem de demostrar. Hem de seguir treballant els entrenadors com hem fet aquesta setmana, per exemple, i si treballem dur, segur que al final els resultats acaben arribant.
Aquest pròxim cap de setmana no hi ha Lliga. La següent jornada tindrà lloc el dissabte 25 d'abril en horari unificat. El Noia s'enfrontarà a domicili precisament al Voltregà, l'equip que l'ha superat aquest cap de setmana a la classificació, en un duel directe per la sisena plaça a partir d'un quart de vuit de la tarda. I també a l'Hockey Lliga aquest cap de setmana el Calafell golejava 5-2 a l'Alcoi. La crònica ens l'acosta des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo.
Bon dia, doncs. Així és, el Club Patí Calafell continua signant una temporada molt destacada i ho ha tornat a demostrar amb una important victòria a la pista de l'Alcoi. L'equip del Baix Penedès es va imposar en un partit exigent, sabent gestionar els moments claus del duel i mostrant una gran solidesa tant en atac com en defensa. Des dels primers compassos, el Calafell va deixar clar que volia portar el control del joc, amb una proposta valenta i efectiva que li va permetre avançar-se i marcar el ritme del partit. Tot i la resistència de l'Alcoi, que va intentar reaccionar davant la seva afició, els verds i blancs van saber mantenir la calma i gestionar l'avantatge amb maduresa. La disciplina tàctica i l'encert de cara a porteria van ser factors determinants perquè el conjunt penedesenc acabés certificant una victòria de molt valor fora de casa. Aquest triomf té una importància especial, ja que permet al Calafell fer un pas endavant a la classificació i situar-se en una meritòria quarta posició amb 45 punts. Una plaça que confirma la gran temporada que està realitzant l'equip i que el consolida com un dels conjunts més competitius de la Lliga. Amb aquesta dinàmica positiva, el Calafell continua sumant punts claus i es manté plenament immers en la lluita per les posicions capdavanteres. L'equip demostra jornada rere jornada que té ambició, solidesa i capacitat per competir contra qualsevol rival. Escoltem ara les declaracions que ens feia l'entrenador Guillem Cabestany.
Bé, doncs la victòria ha sigut treballada. És un partit que, en el que volíem, venim de Setmana Santa, hem donat una mica de descans, com era normal perquè els jugadors puguin acabar bé al final de temporada, però entre el tram final després de la Copa, que no va ser de lo millor, i el descans de Setmana Santa, aquesta setmana ha costat agafar el ritme i la màxima preocupació és que l'equip fos competitiu, que fos intens, i en molts minuts del partit penso que ho hem sigut. A la primera part hem comès masses errors i llavors els hem donat l'Alcoi masses ocasions. Penso que a la segona hem ajustat una miqueta més el joc i tot i que l'Alcoi és un equip complicadíssim de guanyar i difícilment acaba tirant un partit o baixant els braços, penso que l'hem controlat millor. Tot i així, ens han empatat les boles parades que podien afectar els ànims de l'equip. Penso que ens hem mantingut concentrats i hem fet el que tocava per intentar guanyar el partit. Al final hem tingut l'encert en el tram final, que ens ha donat una mica de tranquil·litat, l'última blava amb l'entrada del Virgili, que pues, tot i que hagi ha sigut per una blava, penso que també es mereix que la gent no pugui veure i que vegi tothom la qualitat que té. Ens ha assegurat els últims minuts superbé i per tant, ha sigut una victòria treballada que ens ha de tornar a ficar en mode competició. De cara a la setmana que ve, sí, ens ajuda a agafar ritme, però la setmana que ve és una final, és tornar a ficar la intensitat i la concentració i les emocions al màxim contra un rival complicadíssim, un equip potser una mica desconegut de cara a la gent, però que ja porta uns anys fent molt bona feina a Portugal i acostant-se cada dia més a la part alta de la classificació, un club bastant jove a primera divisió, però que està fitxant molt bé, amb un molt bon entrenador. Per tant, que tothom tingui clar que les semifinals, l'accés a la final serà molt car, serà molt complicat i que necessitarem treure un altre cop la millor versió, com ho hem fet molts cops aquesta temporada, la millor versió de cada un de nosaltres i fer un molt bon partit per poder accedir a una altra final.
El proper repte per als del Baix Penedès arribarà el 25 d'abril, a un quart de vuit de la tarda, quan visitaran la pista del Schumfried Ravage, un partit que es preveu exigent i que pot ser clau per continuar consolidant aquesta quarta posició a la classificació.
I la Lourdes també ens acosta la crònica de la gran golejada del Vendrell per 1-6, a l'Igualada B, el líder, en la jornada 17 de l'Hockey Lliga Plata Sud, que després d'unes setmanes ha reprès l'activitat competitiva.
Així és, i feia gairebé un any i mig que el Cimar Igualada B no perdia a l'històric pavelló de les Comes. L'últim equip en guanyar la pista del filial Arcalinat havia estat el Vendrell per 0-2 a principis del curs 2024-2025 i aquest dissabte els jugadors de Toni Porta van repetir la gesta amb una golejada imponent per 1-6. Un hat-trick d'un Marc Palau en estat de gràcia va servir per obrir el camí d'una victòria que permet als roig i negres aprofitar les punxades de Palafrugell i Vilafranca per situar-se a 6 punts del play-off d'ascens. Xevi Arcas evitava que el conjunt dirigit en aquesta ocasió per Marc Muntaner es posés per davant en un penal llançat per Guillem Llorenç. Així doncs serien els banderencs qui s'avançaven amb 2 gols precisament d'un exigualadí, Marc Palau, primer amb una bona definició després de combinar amb Jordi Ferrer i posteriorment transformant de cullera per l'escaire el seu quart llançament de penal consecutiu. Abans del descans, però, els locals retallaven distàncies mitjançant Martí Busquets. A la represa, Palau completava el seu triplet amb un golaç aixecant i picant sortint des de darrere la porteria, mentre que al tram final, Magí Prats, Aldo Velasco i Lluís Ferrer se sumaven al Festival Roig i Negre amb 3 dianes més per fer esclatar la desena de membres d'or que van acompanyar l'equip. Escoltem ara les declaracions que ens feia l'entrenador Toni Porta.
La veritat és que content, molt bon partit. Anàvem a Igualada, que feia... No havia perdut ni un partit en tot l'any a casa. I després vam saber que feia un any i quatre mesos que no perdien, i la veritat és que ens va sortir tot rodó. Vam defensar molt bé, ens vam posar per davant, per sort, amb una bona jugada. I a partir d'aquí el partit va ser molt igualat, tot i que el resultat és molt extens. La veritat és que ens va costar fins que no vam fer el quart. Vam estar patint en tot moment. L'equip va estar molt bé, defensant sobretot el Xevi bé i l'equip arropant-lo molt. I després en atac també fent la pista gran amb criteri i la veritat és que vam ser efectius, que això al final és el que marca la diferència. Altres vegades no ho hem estat i ahir ens va venir tot de cara. La veritat és que molt content i ara segueix tot. Som 6 equips, tots amb molt pocs punts de diferència i tot obert. La veritat és que queden 5 partits i es pinta que això serà molt disputat.
Ara la pròxima cita serà el derbi penedesenc dissabte vinent a 8:15 de la tarda al pavelló Quim Tomàs contra el Digitècnic Vilafranca, capital del vi.
Seguim des de Ràdio Vilafranca. Ara l'Eric Guijarro ens intentarà explicar aquesta derrota per 9-2 del Petit Vilafranca davant el Congrés.
Doncs sí. Una duríssima golejada, una derrota que costarà pair, tot i que s'ha de fer, el més aviat possible, ja que el proper repte pels vilafranquins serà ni més ni menys que el derbi d'aquest dissabte a la pista del Vendrell. Una derrota difícil d'explicar, a més, pel fet que l'equip venia d'aquesta llarga aturada de gairebé un mes sense jugar, un mes sense partits, és a dir, un llarg període per poder preparar a consciència aquest duel, però la realitat és que el Congrés, per la seva banda, doncs es va mostrar molt efectiu, especialment en una segona part, per l'oblit pels homes de Sito Expósito. De fet, el partit marxava certament equilibrat al descans, tot i que amb els vilafranquins per darrere al marcador. S'avançava el conjunt barceloní del Congrés amb 2 gols d'Àlex Mainé i Guillem Muñoz, quan encara quedaven 10 minuts de la primera meitat, responia ràpidament a 7:30 pel descans a l'Aleix Ordóñez amb el 2-1, però amb una falta directa a 3:42 per la mitja part, Guillem Muñoz feia el 3-1. A partir d'aquí, doncs aquest temps de descans, i allà el segon temps va ser una autèntica penitència pel Petit Vilafranca, que va encaixar 6 gols més. Només va tenir l'oportunitat de fer el seu segon gol quan ja perdia per 7-1, a 9:34 per la conclusió, Arnau Gangonells, retallant diferències, fent aquest gol que no va servir d'absolutament res per un Vilafranca que finalment queia per aquest 9-2 que ja hem comentat. Una duríssima derrota, però que també tenint en compte aquest mal resultat, la jornada no ha estat del tot negativa pels vilafranquins, ja que els rivals directes doncs, també s'han deixat punts. La derrota que comentàvem de l'Igualada B, gràcies a la victòria del Vendrell per 1-6, d'altra banda, el Palafrugell, segon classificat, empatava la pista del Girona, o també derrota del Barça Atlètic en la seva visita a l'Alcobendas. Per tant, amb aquests resultats, la Lliga es queda molt igualada en aquesta lluita per la segona posició. A l'Igualada B sembla que la primera plaça la té ben lligada, amb 39 punts a la primera posició, però a partir d'aquí, Palafrugell, segon amb 32, Barça Atlètic, tercer amb 30 i Vilafranca, quart amb 39. Per tant, la promoció es troba a només 3 punts, una diferència salvable, tenint en compte que encara queden 5 jornades per la conclusió. També equips que sumen a la festa, com l'Espanyol amb 27, Alcobendas i Vendrell amb 26 i fins i tot el Congrés, que podria somiar en poder donar guerra en aquesta segona posició. Ho anirem seguint, en tot cas, cita ineludible aquest dissabte a 8:15 del vespre al Quim Tomàs amb aquest derbi de la Plata, el grup sud, entre Vendrell i Vilafranca.
Anem pel futbol?
Doncs sí, som-hi, anem amb el futbol i ho fem avui amb més ímpetu i ganes que mai. I és després d'aquesta victòria del Futbol Club Vilafranca per 3-1 contra l'Atlètic Sant Just. 7 jornades després, els homes d'Ivan Moreno tornen a guanyar i ho fan en aquest tram final de Lliga, 6 jornades per la conclusió, ara 5, després de la jornada disputada aquest diumenge. Triomf clar de l'equip, probablement el millor partit de la temporada fins ara, i un duel que s'obria al minut 9 amb l'1-0 de Marc Barrantes, aprofitant una gran assistència des del lateral i rematant de cap al segon pal. Al minut 21, una gran assistència de David Acedo, passada a l'esquena de la defensa, que es convertia en el 2-0 de Sergi Escofet, qui també va fer una gran carrera per guanyar l'esquena del defensa. Al 31, Palacios retallava diferències pels visitants, i al 39, abans del descans, novament dos gols de diferència pel Vilafranca, amb el 3-1, que seria definitiu, Daniel Castell, també rematant de cap una assistència amb una falta penjada. Per tant, un 3-1 que ja no es va tornar a moure més, i al segon temps, el més destacable, doncs el redebut de Víctor Oribe, gairebé 3 anys després, el jugador reusenc que tornava a vestir la quadribarrada, i en aquest cas doncs ho feia de la millor manera, celebrant una victòria del Degà penedesenc. Anem a escoltar el tècnic, Ivan Moreno.
Ivan, bona tarda. Primer matchball superat.
Primer matchball superat, i si em deixes dir-ho, amb escreix, no? Crec que hem fet un partit seriós. Hem fet un partit seriós i amb els jugadors els hi deia que necessitàvem un bon partit, no?, per refermar una mica tot el que s'estava fent anteriorment, que traient el partit del Prat, la resta són partits que hem fet prou coses bé com per treure alguna cosa més, no?, que el poc que havíem tret. Me n'alegro molt pels jugadors, perquè arribar aquí amb la situació que hem arribat en un dia com avui i fer el partit que hem fet, bueno, és per felicitar-los i per, no?, que quede demostrat que tot i les nostres mancances, no?, a molts nivells, per ganes no serà aquí, no es rendirà ningú. I així hem començat a la xerrada, no? De vegades no se salven els més bons, sinó se salven els que més lluiten i els que no es rendeixen. I avui hem donat un petit pas, hem de continuar donant petits passos, perquè això ja hem vist els resultats d'aquesta setmana, està molt difícil, però aquest és el camí, sense dubte.
És a dir, que és un primer pas molt gran, no un petit pas, per mi és molt gran. Què ha canviat avui perquè amb aquesta primera part, amb aquests 3 gols, que tenim una sequera de gols, avui doncs sembla que ens hem obert, no?
Bueno, ens hem col·locat una mica millor en el camp, i això ens ha permès fer moltes arribades, a més dels 3 gols, tant la primera part com la segona, que no hem fet cap, hem tingut moltes situacions per fer algun gol més. Hem trencat, no?, hem tret el tap de la pilota aturada, que sí que és veritat que hem encaixat de córner, però crec que és el primer gol que fem en tota la temporada de pilota aturada amb el gol de falta, i un equip necessita fer-ne molts gols. El percentatge normalment en qualsevol categoria pots rondar entre el 30 i el 40% en funció dels equips, bueno, si vols del 25 al 40 aquí pots fer, i nosaltres no portàvem ni un. Bueno, a veure si és veritat que hem entret el tap aquest, i això ens ajuda, és un altre avantatge. Després hem interpretat molt bé una cosa que sí que fem molt bé, que és robar i sortir per costat contrari, que és així, ha vingut també el gol del Nil. Bueno, moltes coses bé, que reforçarem amb el vídeo del dimarts i preparar el partit del diumenge, que serà una altra única guerra.
Alguna cosa en defensa falta ajustar?
Sí. Tot i que hem coincidit molts corners i Alejandro ha fet un paradón increïble amb una xilena d'ells que anava cap a dins, i tots hem vist des d'aquí com a mínim que semblava que la pilota entrava fins que l'hem vist volar, manca una mica de contundència. contundència a nivell ofensiu i a nivell defensiu. A nivell defensiu és fàcil d'interpretar perquè en segons quines pilotes has de ser molt més contundent i allunyar el perill de la teva porteria, i després la contundència en les nostres passes, en la nostra manera d'iniciar des del darrere, també ha de ser més segura, més agressiva, no? I no donant aquesta la possibilitat al rival per agafar-nos en una errada que en principi hauria de ser més fàcil de solucionar.
Avui ha redebutat Víctor Oribe. Jo l'he vist bé, els minuts que he tingut.
Primer li hem de donar les gràcies. No, això Lluís Montaner s'haurà d'encarregar de dir si és el jugador més important de la història del Vilafranca, però segur que està entre ells perquè va coincidir amb la millor època, i és un altre que, veient la situació de l'equip, no només ha dit no, jo passo, sinó si necessiteu un cop de mà, aquí em teniu. És un jugador que té una qualitat que està més que demostrada al llarg dels anys, i això no es perd. Es perd el fons, es perd el dribbling, potser es perd segons quines coses, però el criteri, el colpeig, això no es perd, i ens ajudarà. Ens ajudarà molt.
Diumenge a Rubí, el Rubí que ens ha canviat l'horari del partit, diumenge 6:45 de la tarda, un horari fabulós per jugar un partit de futbol. Què hem d'esperar a Rubí?
Intentarem guanyar, a veure si és veritat. Jo els deia que era molt important trencar, no?, aquesta mala ratxa que portàvem de no aconseguir victòria. Els jugadors estaven molt contents, s'havia de celebrar, i així ho han fet, perquè la sensació que tenim és que si som capaços de fer un partit seriós és més fàcil que caigui de la nostra banda. El Rubí ha canviat el partit, benvingut sigui, estan en tots els seus drets, no res a dir, que canvien el partit, anirà al lloc d'anar pel matí, anirem per la tarda, i l'objectiu serà el mateix, guanyar. Igual que els he dit avui, que els resultats d'ahir no es van acompanyar gaire i l'objectiu no canviava, perquè el que necessitem és guanyar, doncs avui estem un passet més a prop del que marcaria la salvació, no? I aquest és el camí, encara ens queden 5 partits que seran magnífics de jugar.
Ivan, felicitats per la victòria, gaudir d'aquesta setmana de 3 punts més sumats, i a preparar bé el partit per diumenge a Rubí.
Així faré, que feia moltes setmanes que el diumenge per la tarda no se'm dibuixava amb somriure, i podré jugar amb els meus fills, que van per aquí amb la samarreta de Vila.
Gràcies.
A vosaltres.
Doncs ara la recepta pel proper partit al camp del Rubí, diumenge a 6:45 de la tarda, un horari fantàstic per jugar a futbol. Aprofitar aquesta alegria, aquestes bones sensacions, per mirar de convertir-les en 3 punts.
Moltes gràcies, Eric, i que vagi bé la setmana.
Esperem que sí, que vagi molt bé.